el perquè de tot plegat.
Són les 9 en punt del matí. Senyor Oriol Junqueras, president d'Esquerra, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Primer, deixi'm dir una cosa, perquè si no rebento, m'ho estic fent a sobre, que és que deixi'm felicitar al cap de premsa d'Esquerra Republicana, a Sergi Sol, que havia de venir com ves aquí i no ha vingut perquè ahir va ser pare d'una nena que es dirà Neus, amb la qual cosa es començarà a crear una mena de conya a través del nom i cognom.
Bueno, els d'Esquerra Republicana estem en fase de tenir fills i filles, i de fet el grup parlamentari, la majoria són pares recents, i molts, a més, intentem o intenten ser pares una altra vegada i ben aviat, diguem-ne, no? I per tant és una bona etapa de la vida.
No, és un acte de fer en el futur.
I tant.
No, i deu haver mares recents, Pere.
I altra cosa no, però fer...
Ara faran una cosa... Molta. Els nostres tertulians, que no és habitual, tant la Pilar com el Màrius, com el Joan, com el Xavier, que és deixar-me a mi la possessió de la paraula amb el president d'Esquerra, i després
sí,
podrem preguntar...
Sí que tens fe, eh?
Sí, sí. Esperança i caritat. Pendent del DOC, o no?
En plena sintonia amb el president sobre aquesta qüestió, com en tantes altres.
Sap ja quan farà l'acte de signatura?
Com tantes altres vegades contents tu, si no ho sé, no cal que ho digui, i si ho sé, millor que no ho digui.
Per tant, ho sap.
Tot va molt bé.
Entén l'estratègia que segueix la Generalitat?
Sí, l'entenc.
L'entenc.
Sí, l'entenc i li dono suport, diguem-ne, igual que la immensa majoria dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i que de la nostra societat, sí.
Val, jo ara seré molt reiteratiu, perquè jo crec que estem en una fase de reiteració a l'espera de que passi el que ha de passar, que ningú sap exactament el que passarà, tot i que Oriol Junqueras em dirà que sí que sap el que passarà.
Ai.
Que és que es votarà el dia 9 de novembre. Això...
Nosaltres sempre ho hem dit, i ens reformem i ens hi mantenim, i jo recordo que hi havia persones que segur que amb molt bona fe deien no, però això no passarà, perquè... I nosaltres sempre hem dit sí, clar que passarà, i nosaltres fem tot el possible perquè passi en les millors condicions possibles, i ho farem tan bé com sapiguem, i intentarem que els ciutadans de Catalunya puguin expressar la seva opinió i puguin dir que sí que no, i nosaltres fem tot el possible perquè els del sí puguin votar i els del no puguin votar.
Sabem, ens falta l'agenda, sabem exactament el que passarà, és a dir, que hi haurà la signatura, a partir d'aquí es proposarà la data el 9 de novembre, a partir d'aquí el Constitucional rebrà tràmit la denúncia del govern espanyol, a partir d'aquí és probable, no ho sabem, que el Constitucional, al metre de tràmit, ja és un que es prohibeixi la consulta per part del govern d'Espanya i s'arribi el dia 9 de novembre. Però aquí hi ha un problema, que és el que a mi m'agradaria preguntar-li, ja com a ciutadà d'aquest país, més que com a periodista, encara que faig la funció de les dues coses a la vegada,
és...
Pot haver-hi un problema el dia 9 de novembre, que és que hi hagin molts ajuntaments, un dels més importants que hi ha a Catalunya, per exemple el de Badalona, que no donin el cens. Què passarà en aquests moments, llavors?
La Generalitat, el govern de Catalunya i els grups parlamentaris que li donen suport tenen previstes aquestes possibilitats i tantes altres, perquè és la nostra responsabilitat tenir-ho previst.
Però garantirà que pugui votar el 100% de la gent que té dret a votar?
I tant, clar, sí.
Es garanteix això?
Sí, home, i tant. Però...
Sense desplaçar-se de lloc?
Sense desplaçar-se. Bueno,
és a dir, la gent de Badalona...
Tant de casa al col·legi electoral.
Gent de Badalona votarà Badalona?
Sí, home, clar.
Això espero.
Sí, home.
No, per entendre's,
sí. Sí que sí, clar. Sí, primera reflexió. La llei de consultes, si el Tribunal Constitucional decidís bloquejar-la, suspendre-la o el que sigui, ho hauria de forçar molt, diguem-ne, perquè la llei de consultes és plenament constitucional i està dintre del marc estatutari, dintre del marc constitucional, i per tant hauran de forçar-ho molt, si és que ho volen fer. Per tant, nosaltres estem convençuts de que d'entrada intentem fer-ho per totes les vies legals, i així ho fem. Esperem que el govern espanyol, bueno, no ho esperem gaire, però seria ideal que el govern espanyol entengués la plena legalitat d'aquestes mesures. Si el govern espanyol no les entén, esperem que ho entengui el Tribunal Constitucional, i nosaltres el que farem és mantenir-nos fidels a la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya, expressada reiteradament a través de la seva màxima institució, que és el Parlament de Catalunya.
L'altre dia vam mantenir una trobada amb el president de la Generalitat. Feia des de l'agost que no es veien, no?
Des de l'agost.
Que no es veien, que no van tenir un contacte amb ell, eh?
Sí.
Com va anar aquesta reunió?
Bé, molt bé.
No dic, vostè em diu bé, molt bé, somriu, quan l'última no va anar tan bé.
Bueno, no sempre va igual de bé, però en general va bé, i en particular l'última va anar molt bé.
Per què va anar molt bé aquesta última?
Va anar molt bé perquè jo crec que hi ha molta sintonia respecte al que hem de fer, com s'ha de fer, i com es va demostrar en totes les votacions del debat de política general, diguem-ne, no? Que més enllà de les especulacions interessades d'algunes persones, que potser, insisteixo, de bona fe, doncs s'han passat mesos i mesos i mesos parlant del pla B i parlant de possibles no sé quines alternatives estrambòtiques, doncs el cert és que la majoria parlamentària funciona molt bé i que, és més, cada vegada és més ample. De fet, van ser 106 vots a favor de la llei de consulta contra només 28 en contra.
Quan parlava precisament amb Artur Mas, a les últimes parlava de plans B i d'algun discurs, per exemple, d'alguns polítics vinculats clarament a Convergència i Unió, com és el cas de Santi Vila aquest estiu, o Joan Ortega en aquest programa aquest estiu, o, per exemple, Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, sobre una li va fer constar al president de la Generalitat aquestes declaracions que havien fet aquests dirigents convergents?
Jo, en tot cas, soc president d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana té un acord d'estabilitat parlamentària amb el grup de Convergència i Unió. Aquest acord, de moment, funciona a la perfecció i per tant, no cal que jo dongui la meva opinió sobre l'opinió d'algun concret. De fet, intento no fer-ho mai.
Però li van agradar aquelles declaracions?
Intento no opinar mai sobre el que opinen els altres i, en tot cas, reafirmar-me en que l'acord funciona bé i que, escolti, l'important és allò que votem junts, i de moment sobre això no hi ha absolutament cap dificultat, al contrari, i no només ho votem conjuntament amb Convergència i Unió, sinó que també ho votem conjuntament amb Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa i amb la CUP, i per tant, insisteixo, jo no cal que opini sobre el que opina una altra persona, el que és important és que expliqui el que Esquerra Republicana fa i vol fer, i resulta que això que Esquerra Republicana fa i vol fer coincideix amb el que volen fer la gent de la CUP, d'Iniciativa, d'Esquerra Unida, de Convergència, d'Unió i gent del Partit Socialista. Per tant, fenomenal, fenomenal.
Volem entrar al govern, va ser el que va venir a dir Oriol Junqueras al faristol del Parlament, sí, de Catalunya, al debat de política general. Ara no toca, li va venir a dir Artur Mas. Em van, sí, parlar d'això a la reunió de l'altre dia?
Em vam, sí, parlar, però estic obligat a ser discret respecte a aquest tipus de qüestions, si volem ser eficaços. En tot cas, jo el que volia...
Però pot ser que entrin al govern després de la signatura?
Tot pot ser, tot pot ser.
Ho veu plausible?
Tot pot ser, no ho sé. Jo el que vaig voler aclarir és que nosaltres, durant molt de temps, des de l'acord sobre la data i la pregunta, des de l'acord del 12 de desembre, hem dit que estàvem a la disposició del govern si el govern ens volia cridar. I com que he vist que sobre això hi havia algú que feia especulacions, diguem-ne, doncs vaig voler-ho aclarir encara més i vaig dir, escolti, no només estem disponibles, sinó que si és per blindar la celebració del 9 de novembre, nosaltres volem entrar al govern. No és que estiguem disponibles a entrar, sinó que volem entrar-hi precisament per assegurar que el 9 de novembre podrem votar tots plegats. Per tant, jo vaig expressar exactament el que volia dir i mentre els acords es compleixin, doncs nosaltres complirem els acords i Esquerra Republicana donarà suport en l'acord d'estabilitat parlamentària mentre Convergència i Unió també li doni.
La unitat moltes vegades es veu precisament això, moltes vegades es pregunta, per què precisament si Esquerra dona tant suport al govern català no entra. Li torno a preguntar, jo sé que en dirà el tot pot ser, eh? I em sembla una manera de dir que sí, i a la vegada de dir que no, i una vegada de dir que no, de vegada que sí. Que és, si tot pot ser,
sí,
és a dir, de què depèn?
O de que el president ens cridi. És a dir, però això ho hem dit sempre, fa gairebé un any que diem el mateix. És a dir, si el president ens crida i ens diu, mira, he pensat...
No, per això li preguntava si l'havia cridat l'altre dia per dir-li, escolti, m'entreu ara, aviam, ara, després de la signatura...
Jo estic obligat a ser discret, diguem-ne, sobre aquestes qüestions. En tot cas, jo sempre he dit, si el president ens crida i ens diu, mira, hi ha aquesta àrea de govern, hi ha aquest àmbit, aquesta responsabilitat que em sembla que vosaltres podríeu assumir, i doncs, escolti, ho estudiarem i ho mirarem, i nosaltres intentarem també fer la contraproposta que considerem oportuna al respecte, i escolti, si algun dia hi ha un acord sobre aquesta qüestió, l'anunciarem, i si no hi és, doncs mantindrem l'acord tal com està, perquè és un acord que, de moment, dona uns fruits, jo crec que molt profitosos.
Bona sintonia. Parlava de la bona sintonia amb el... Per cert, vostè s'imagina com a conseller d'un govern de Convergència i Unió?
És que si jo fos conseller, si és que ho fos, no seria un govern de Convergència i Unió, sinó que seria un govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i potser d'algú més, diguem-ne. Per tant, jo m'imagino amb un govern en el qual Esquerra Republicana dona compliment al seu programa electoral que respon a la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya, que van votar un seguit de partits que en el seu programa portaven un seguit de compromisos i que, a més, els van fer explícit en la declaració de sobirania en l'acord del 12 de desembre. I tant, sí, només faltaria.
Amb aquesta bona sintonia, ahir se va enganxar el nou secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que deia ahir això a la Festa de la Rosa.
Y lo que es más llamativo es que la derecha catalana cuenta con el apoyo de una izquierda independentista que en Madrid vota en contra de la reforma laboral y aquí se coaliga con la derecha catalana.
Jo crec que no cal que jo digui res, no? Com que no tinc per costum comentar el que els altres diuen ni opinar sobre el que els altres opinen, jo crec que no cal. Jo crec que es qualifica per ell mateix. No sé, és... Jo ara podria dir, per exemple, podria dir que jo lamento molt que l'esquerra, que una part de l'esquerra a l'estat espanyol sistemàticament adopti el discurs del PP en tantes altres, i tantes qüestions. Ho han fet en la reforma laboral, el primer que la van impulsar va ser el PSOE, amb la reforma fiscal per rebaixar els impostos als rics, el primer que ho va fer va ser el PSOE, i el Zapatero, el Rodríguez Zapatero, va dir que rebajar impostos a los ricos en particular, perquè era una rebaixa a les franges més altes de renda, és d'izquierdas. Vull dir que, escolti, però és igual, vull dir que com diu l'Evangeli, pels seus fets els coneixereu, i com que per sort o per desgràcia hem tingut ocasió de conèixer-los durant dècades, doncs no cal que jo opini, perquè la gent en té prou criteri per arribar a una conclusió.
Entén el PSC en tot aquest procés?
Jo sempre he explicat que tenim molta consideració pel PSC i molta estima pel PSC. Jo he fet discursos al Parlament de Catalunya diverses vegades posant de relleu l'aportació que el PSC ha fet en aquest país durant molt de temps, i ho crec sincerament. A mi no em dol sortir al faristol del Parlament i dedicar paraules amables a Iniciativa o al PSC o a Convergència en aquells aspectes que em sembla que han contribuït a coses positives. I és evident que el PSC, per exemple, en els anys 80, en els anys 90, en molts àmbits municipals, etcètera, etcètera, ha fet una aportació molt important. És evident que el PSC ha tingut oportunitats extraordinàries i ha tingut un grau de poder altíssim en el nostre país. Jo l'únic que li demano al PSC, no li demano pas que sigui independentista, jo l'únic que li demano és que no posi traves a l'hora que els ciutadans puguin votar. Jo el que li demano al PSC és que sigui demòcrata i que ajudi que els ciutadans puguin votar i que puguin exercir un dret democràtic tan fonamental com és el dret de vot. Si ho fan, escolti, tindran tota, no només tota la meva consideració per allò que ja han fet, sinó que també tindran tota la meva estima per allò que estaran fent.
Anem a una altra de les declaracions d'aquest cap de setmana, el de la vicepresidenta espanyola en un míting del PP, Soraya Sáenz de Santa María, deia això dissabte.
Yo solo pido que antes de firmarla piense una cosa. Es el presidente de todos los que residen en esa comunidad autónoma. De los que sienten una cosa y de los que sienten otra. Es el presidente que lo es porque una constitución se lo permite. Porque una constitución le da esa potestad. Pero sobre todo, es presidente para hacer la vida más fácil y mejor a los que gobiernan. Que piense en todo eso.
La entrevista que estem fent a Oriol Junqueras es pot veure per streaming a través de rac1.org, que sàpiga la gent que no l'està mirant, tenen sort de veure els que l'estan mirant, que somreia mentre escoltava Soraya Sáenz de Santa María i Oriol Junqueras.
Bé, el somriure sempre...
Diuen coses, el somriure.
Sempre és una bona companyia, diguem-ne, sí, millor somriure que no altres, sí, coses, diguem-ne, no sé. Jo que no m'agrada opinar sobre el que opinen els altres, vostè avui m'està incitant, diguem-ne, no? M'està posant a prova la meva capacitat d'autocontrol. Alguna reflexió. El president del govern espanyol també és president de tots els ciutadans de l'estat espanyol, no? I, per tant, també la seva obligació és procurar que aquests ciutadans puguin expressar la seva opinió quan la volen expressar. Vull dir que exactament el mateix raonament se li pot aplicar amb ella. És que em trobo sorprenent que tinguin tantes dificultats de mirar-se en el mirall i autoexigir-se i autoaplicar-se el mateix que exigeixen a tothom. Jo, no, em costa d'entendre. Em costa d'entendre que no facin tot el possible per sentir l'opinió dels ciutadans, perquè quan tu t'estimes algú, i ells asseguren que ens estimen molt, i jo no voldria haver-ho de posar en dubte, o sigui que ho poso en dubte, encara que m'agradaria no haver-ho de posar, quan tu t'estimes algú, el primer que fas, o una de les primeres coses que fas, és respectar-lo. I a l'hora de respectar-lo és imprescindible escoltar-lo. Jo em sorprèn molt que tu no et vulguis escoltar algú i diguis que això és respecte i que això és estima. No ho entenc. Vull dir, això, si de cas, podria arribar a entendre si estéssim parlant d'una persona menor d'edat. Però fins i tot en aquest cas, tu ho faries tot el possible per escoltar-lo, no? Si ho fem amb tothom que estimem, intentem escoltar-los i intentem posar atenció a allò que ens diuen.
Però no sempre li diem que sí, eh?
Ja, però és que no ens deixen ni opinar, no ens deixen ni preguntar-ho, ni que contestem. O sigui, si no ens volen dir que sí, que diguin el que vulguin, només faltaria. Però és que no ens volen deixar opinar sobre aquesta qüestió. Ho trobo. Bueno,
maltractament?
No ho sé, jo intentaré no utilitzar aquest tipus de conceptes. Jo ho trobo inadequat. Jo crec que s'ha de voler escoltar l'opinió dels ciutadans. S'ha de voler escoltar. I els ciutadans tenen el dret i tenen el deure d'intentar fer sentir la seva opinió.
Digue'm la veritat, es penedeix d'haver apel·lat a la desobediència civil?
No, en absolut. Quan tu vols votar i no et deixen votar, què vol dir desobeir? Desobeir vol dir votar. Quan no et deixen votar, desobeir vol dir votar. I jo no em penediré mai de voler votar.
Marta Rovira, dissabte a Catalunya Ràdio. No es pot cridar la desobediència civil si el Constitucional veta la consulta.
Jo, que vaig sentir les declaracions, i que, a més, com pot imaginar, les declaracions les treballem tots junts, sempre, jo el que vaig sentir és: no cal que cridem a la desobediència civil cada dia, perquè l'únic que hem de fer és intentar votar, perquè el que ens estan prohibint és votar, ja està. I jo ho subscric perfectament i plenament i totalment i plena sintonia al respecte. És a dir, si no ens volen deixar votar, el que hem de fer és intentar votar.
Val.
I això, vaja, jo ho diré ara, avui, aquí, la setmana que ve, jo em sembla que l'obligació de tots nosaltres és intentar que els ciutadans de Catalunya votin perquè els ciutadans de Catalunya volen votar. És que què haig de fer, si no? Si algú es pensa que deixaré d'intentar que els ciutadans de Catalunya votin quan resulta que els ciutadans de Catalunya volen votar, jo crec que és que no han entès quina és la situació.
Ja sé que no contesta declaracions, però com que estem parlant i ara fet dues, però ja podràs fer, ara que ha agafat embranzida, doncs sí, continuï. No són declaracions, estem parlant d'unes piulades.
El proper periodista que em pregunti i jo li digui és que no m'agrada opinar sobre el que opinen nosaltres, em dirà, sí, però amb el senyor Basté sí que ho fa, no? I jo diré, bueno, és que el senyor Basté...
El 90% de la política catalana són declaracions.
Ja, però això és molt avorrit.
És el que hi ha.
És
el que hi ha.
Ja, però és molt avorrit. Però bueno, som-hi.
Les piulades de Duran.
Som-hi. Jo ho dic per la seva audiència i els seus lectors, diguem-ne.
Les piulades de Duran i Lleida de fa una setmana. No sé si n'ha parlat amb ell o n'ha parlat amb el president de la Generalitat sobre aquestes piulades.
No.
Algun comentari?
Que el senyor Duran i Lleida és fantàstic, que la nostra relació és immillorable.
Perdó.
I que...
La seva relació és immillorable.
Sí, és immillorable.
Sí, que no pot millorar.
Vostè interpreti-ho com vulgui, diguem-ne. Jo intento expressar-me de la manera més adequada que sé, diguem-ne. Per tant, com que és immillorable, doncs clar, endavant. No
pot millorar.
Quan Junqueras proposa desobediència, la llei està trencant la unitat. I, a més, és un tret al peu al procés. Què passaria si el 51% desobedeix llei espanyola? No som conscients que posarien bases perquè el 49% digués que no vol complir la catalana. Quin principi? Anem bé. Mai en una entrevista havia llegit tants disbarats. I ells poden governar d'aquí a 4 dies.
És una opinió que, com totes les opinions, és molt respectable i jo no entraré a valorar-la, diguem-ne. Insisteixo que, escolti, una relació immillorable, que ell opini el que cregui millor, només faltaria... I escolti, i el que cadascú de nosaltres hem anat aportant...
És Gandhi pur, això, eh?
No sé, no, home, però jo amb tota la meva modèstia jo aporto el que puc i ell és un senyor que durant molt de temps ha aportat moltes coses i els ciutadans valoraran, no sé, la... Com creuen que han de...
Entre Gandhi i germans Marx.
Ara entreu, de seguida. Però...
Per tant, no passa... Escolti, és que només faltaria, vull dir, jo... Insisteixo, els acords els tenim amb el grup parlamentari de Convergència i Unió. Els acords es compleixen? Sí, es compleixen. I aquests acords, a més, en alguns casos tenen també el consens d'Iniciativa per Catalunya, d'Esquerra Unida Alternativa, de la CUP, etcètera, etcètera. Sí, perfecte. I quina és la meva aspiració? Doncs que aquests consens siguin el més amplis possibles. I, per tant, jo voldria intentar reproduir en el Parlament de Catalunya, tantes vegades com fos possible, el mateix esperit que intento que hi hagi a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i que intentava que hi hagués en el Parlament Europeu quan jo compartia representació amb el senyor Romeva i amb el senyor Tremosa. Per tant, jo continuaré fent el mateix, que és intentar construir els consensos més amplis possibles per afrontar uns reptes molt complicats, perquè és efectivament el país s'enfronta a reptes molt complicats i la nostra societat té reptes al davant gegantins i, per tant, és bo que els afrontem amb el màxim consens possible. I, escolti, no sempre tots estarem d'acord amb tot. No. Llavors, què passarà? Que s'aplicaran les majories, d'acord. Però si ho podem fer amb el màxim consens, millor. I, de fet, la nostra activitat parlamentària molt sovint consisteix en mantenir... i en cosir la majoria àmplia que hi ha i en intentar acostar-nos a Convergència i Unió i acostar-nos a Iniciativa i acostar-nos a la CUP i nosaltres entenem i apreciem i valorem algunes de les aportacions que fan tots aquests grups polítics i també molta gent que ha estat vinculada al PSC i també gent que està vinculada a les patronals i als sindicats i és el que intentem cada dia i de fet molt sovint estem aquí en el mig camí entre Convergència i Iniciativa, entre els sindicats i les patronals, i ens sembla que és la responsabilitat que ens correspon en aquests moments. És a dir, procurar que això que estem cosint sigui el més sòlid possible.
Quan parlava de les eleccions... Ara li preguntaré per Escòcia, però em ve a tomb per encaminar el camí d'Escòcia.
Sí.
El dia 9 de novembre el que interessa que voti la gent del sí i que voti la gent del no.
I tant.
No té por que la gent del no doni per bona aquest referèndum, no el doni per legal, la gent no vagi a votar. La gent no vagi a votar i es creï, i amb perdó, i no que ningú se malinterpreti, un Arenys de Munt?
No, perquè si va votar molta gent i aquesta molta gent resulta que amb una immensa majoria vota sí, doncs tindrem un resultat molt clar. I si van...
Sí, però de quin percentatge estaríem parlant per parlar d'un referèndum o d'una consulta, diguem-ho, que acceptable?
Doncs els percentatges que s'utilitzen com acceptables o que es consideren acceptables a Austràlia, al Canadà, als Estats Units, a Escòcia, a Itàlia, al Japó i a tot arreu. I per tant, el que hem de procurar...
Clar, però si, per exemple, va votar un 40% o un 50% de la població, un 35% de la població, què passaria?
Escolti, nosaltres el que hem d'intentar és que la gent tingui l'oportunitat d'anar a votar i que vagin a votar, i quan hagin votat, doncs interpretarem el resultat de la millor manera possible i ho haurem d'interpretar entre tots, només faltaria. I com s'interpreten els resultats en un referèndum? Doncs igual que s'interpreten a Austràlia, als Estats Units, i a Xile, i al Japó, i a Itàlia, i a Holanda.
Pues, per tant...
Igual, exactament igual.
A partir d'un, diguem-ne, un més, no? Com a Escòcia, diguem.
No ho sé, jo...
Internacionalment és així de
correcte. Jo, insisteixo, jo els resultats els interpreto com, i vull interpretar-los i espero que s'interpretin, igual que s'interpreten a Austràlia, als Estats Units, i a Alemanya, i al Japó. Doncs igual. Igual. Però és que per què nosaltres hauríem d'interpretar d'una manera diferent?
No, però és que...
Imagina't que jo...
L'únic que faig és dir-li, a què es refereix quan diu que tots aquests països ho fan?
Doncs
la majoria, no? És la meitat més un dels vots.
Jo el que em refereixo és el que em refereixo i tothom, jo crec que...
Però és això, no? Per entendre'ns?
És que jo no tinc cap dubte que la gent m'entén quan m'explico, diguem. Vull dir, que... I sin, però vull dir que doncs... escolti, que li agraeixo l'aportació, insisteixo, igual que es fa a Austràlia, igual, exactament igual.
I com es fa a Austràlia?
Igual que es fa als Estats Units.
Val.
I als Estats Units com es fa? Pues igual que es fa a Alemanya. I a Alemanya com es fa? Igual que es fa a Itàlia. I a Itàlia com es fa? Igual que es fa a Holanda. I a Holanda com es fa? Pues igual que s'ha de fer a Catalunya. És que...
Jo no
normal és que les coses...
Que clar, que jo no deslegitimo cap referèndum o cap consulta per una baixa participació, però crec que pel procés que s'ha viscut seria bo que hi hagués una altíssima participació.
Home, tant,
estem parlant que, per exemple, a Escòcia hi ha hagut un 97% de gent que va anar... A més, s'havia d'inscriure abans. Sí. 97% que es va inscriure i després el percentatge final 85. De votacions va ser un 85%, aproximadament, un 85%.
Fantàstic, fantàstic.
Per cert, sent enveja del que ha passat a Escòcia?
I tant. Perquè Escòcia ha guanyat perquè ha guanyat la democràcia. I nosaltres el que volem és que la gent pugui votar. I nosaltres, jo he dit moltes vegades que la meva postura és tan moderada, tan conservadora, tan prudent com la del senyor Cameron, que és el líder del conservadorisme europeu. Imagini's si sóc conservador, moderat i prudent, i que el que vull és que els ciutadans votin, i el senyor Cameron ho va explicar amb tota claretat, i va dir, jo sóc britànic i estic a favor de la unitat del Regne Unit, però abans que tot sóc demòcrata i la meva obligació és donar l'oportunitat als ciutadans a votar. Doncs jo exactament igual. Jo, abans que qualsevol altra consideració de caràcter polític, sóc demòcrata i el que vull és que els ciutadans puguin votar. I, per tant, a Escòcia què ha guanyat? Ha guanyat els demòcrates i ha guanyat la democràcia i nosaltres és el que volem a Catalunya, diguem-ne.
Amb aquesta gairebé obsessiva manera de comparar-nos els catalans amb els altres, durant 3 dies o durant 2 dies hem estat gairebé més escocesos que no pas catalans.
Jo no, però...
Molta gent que sí, eh?
Sí.
Fem
bosc per portar gaites.
Li pregunto... què perd la Catalunya que vostè s'imagina de que hagi guanyat el no a Escòcia i que en valori el resultat del referèndum?
No sé si entenc ben bé la pregunta, però en tot cas...
És a dir, si el sí, si el sí és una mala notícia per Catalunya...
No.
No
sé qui ho va dir, i dic de debò, no sé qui ho va dir, i potser algú de vostès m'ho aclarirà, i després d'aclarir-m'ho jo diré, no sé si és el millor exemple o no, però algú va dir alguna cosa així com hem perdut un precedent i hem guanyat una gran lliçó. Doncs estic totalment d'acord, diguem-ne. Jo el que valoro és que hi ha hagut una enorme lliçó de democràcia i em sembla genial, i em sembla perfecte que el govern britànic digui, escolti, nosaltres aquí hi ha una majoria de parlamentària al Parlament escocès que diu que vol votar i el que hem de fer és donar-los l'oportunitat de votar. I jo no demano res més que el que els conservadors europeus han aplicat al Regne Unit i... per tant, jo estic molt satisfet d'això.
Anem a obrir quan falten 3 minuts per arribar a 2:15.
Sí, només un matís, diguem-ne, no? En llengua catalana es distingeix molt bé la condició de ser de la condició d'estar. La condició de ser és permanent i dura per sempre. I la condició d'estar, en canvi, és temporal. Llavors, jo no sóc independentista. Jo, en tot cas, estic independentista. Perquè un cop siguem independents, és evident que ja no seré independentista. Per tant, la meva condició d'independentista és temporal, transitòria. En canvi, la meva condició de demòcrata és permanent. Jo sóc demòcrata, i sóc pare de família, i sóc professor, i sóc, no sé, altres coses, però no sóc independentista, estic independentista, i ningú té tan segur... Bueno, potser algú té tanta com jo, però difícilment en tindrà més que jo, pressa per deixar de ser independentista. Jo el que vull és poder deixar de ser independentista quan abans millor.
Preguntes breus i respostes breus, si és possible, per part de tothom a la taula. Cerdà, vols començar tu?
Sí. Pregunto, en el rondo possible de converses que hagin establert en ambaixades o directament en països, de cara a que és el moment en el que es declarés la independència o que la independència guanyés en una consulta, han detectat vostès països que estarien disposats a fer-nos préstecs?
Jo sobre aquesta qüestió li contestaré...
Per l'època de transició.
Sí, entenc. Sobre aquesta qüestió li contestaré de dues maneres. Una, primera, que a vostè no li agradarà gaire i és perfectament legítim que no li agradi gaire. La primera manera de contestar és, escolti, els contactes internacionals, si hi són, millor que no ho digui. I si no hi són, també millor que no ho digui. Per tant, la conclusió és que jo ara no li hauria de dir res sobre aquesta qüestió. Perquè la meva obligació és ser discret, perquè els contactes internacionals, com tants altres, exigeixen discreció, i per tant, com que jo vull que surti bé, haig de ser discret. En tot cas, contestant-li ara d'una altra manera la seva pregunta, diguem-ne, són tan positius com nosaltres podíem esperar.
Joan López?
Sí, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, jo he anat apuntant cosetes de les que vostè deia.
Sí.
I n'hi ha algunes que em criden l'atenció i que jo els hi comento, i vostè, si té bé, pues me les contesta, sinó que les comentem. Miri,
ho intentarem.
Jo, per exemple, tinc aquí apuntat que el 18 de juny de l'any passat va fer una crida a la insubmissió fiscal, que el dia 9 de setembre d'enguany va fer una crida a la desobediència civil, que amb dues coses estan absolutament fora de la llei. En canvi, ara pretén dir-nos que vostè ha aprovat una llei de consultes que està dintre de la llei. Jo, amb els precedents que vostè té de les seves constants crides a que ens saltem la llei electoral, se'm fa difícil creure'm que ara vostè ens proposi alguna cosa que és legal. Allò, primera reflexió. Són només tres, molt ràpid. Les altres
dues... Vol que li contesti la primera o no?
Com vostè vulgui.
Sí, no, jo, doncs, li tornaré a insistir en el mateix. És a dir, quan algú et prohibeix votar, desobeir vol dir votar, i és evident que nosaltres intentarem votar, i jo crec que això s'entén perfectament.
Llavors canvio l'ordre, si
vol,
i vaig a la que tenia com a tercera.
Com vostè cregui.
Gràcies. Vostè diu que vostè no el deixen votar. Jo, en canvi, crec que vostè ha sigut una persona absolutament lliure de portar-nos a tots pel camí equivocat, que ens porta a una situació d'il·legalitat que fa que el camí que vostè ha portat amb el senyor Mas no ens permeti votar a dia d'avui. És vostè, amb la majoria que som en Convergència, qui decideix fer una declaració de sobirania al Parlament de Catalunya que està absolutament fora de la llei de les potestats del Parlament de Catalunya. És vostè qui decideix fer una nova llei de consultes, que per cert es carrega una llei de consultes que havia fet el seu partit quan governava, que no té base jurídica per portar a terme el referèndum que vostè diu que no li deixen fer. I és vostè, per tant, qui pren un camí basat en aquestes dues premisses absolutament fora de la llei i de les seves competències, el que ens porta a dia d'avui amb un atzucac. Per tant, des del meu punt de vista, no és que a vostè o a mi o al senyor Basté o al senyor Cerdà no ens deixin votar. És que vostè ha pres decisions sapiguent que eren decisions equivocades que ens han portat a dia d'avui en una situació en la que vostè després pretén que la culpa sigui d'uns altres.
Se n'adona de la infinita, des del meu punt de vista, contradicció que representa dir que la democràcia està equivocada?
No. Jo li acabo d'explicar per què vostè ha fet les coses mal fetes sapiguent que les feia mal fetes.
Però vostè m'està dient, resulta que la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya expressada a través de les eleccions i del Parlament, això és un error.
Doncs, no, escolti, jo no dic que això sigui un error, jo dic que això...
Jo no puc compartir aquest criteri. Jo crec que el principi democràtic emana al conjunt del sistema de representació i que el que hem de fer és ser respectuosos amb la voluntat democràtica dels ciutadans, especialment quan aquesta voluntat coincideix amb els principis generals del dret. I què diuen els principis generals del dret? Doncs que els ciutadans són lliures, que els ciutadans són iguals, i per tant tots tenen els mateixos drets, i per tant tots tenim el dret a votar, tots tenim el dret a decidir el nostre futur, i com que la nostra voluntat és una voluntat que coincideix amb els principis generals del dret, amb allò que Thomas Paine anomenava el sentit comú, doncs nosaltres el que intentarem és aplicar aquesta voluntat majoritària, aquesta voluntat democràtica i majoritària dels ciutadans de Catalunya. I jo no podré estar mai d'acord amb vostè que la democràcia és un error, que la democràcia està equivocada, escolti, i que la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya no s'ha de respectar.
Escolti, no em posi la meva boca el que jo no he dit. Perquè en cap moment...
Bueno, doncs jo ho
en cap
així,
moment,
però...
senyors, pues, miri, pues, si vostè ho entès així és perquè a vostè li convé entendre-ho així, perquè vostè és una persona la que jo considero intel·ligent, sí. I jo en cap
deixarem
moment...
Que ho jutgin els
oients. I jo en cap moment... No.
Deixarem
que els oients que jo aquí vull posar molt clara. En cap moment jo he dit que la democràcia sigui un error. El que és un error, des del meu punt de vista, per part seva, que vostè no m'ha contestat el per què ho ha fet, és per què, si vostè sabia que tot això estava absolutament fora d'ordenació, igualment ho ha portat a terme per arribar a aquest punt. I jo li dic el meu punt de vista. Vostè va aprovar una declaració de sobirania que després sabia que no podia portar a terme, i vostè ha aprovat una llei de consultes que ha modificat la seva pròpia llei de consultes perquè a vostè i a la gent del seu partit els hi convé l'atenció amb Espanya. I els hi convé tensar la situació per forçar la independència de Catalunya. Perquè, si no, algú intel·ligent com vostè i assessorat jurídicament, que sap que la sobirania resideix en el conjunt dels ciutadans, no només en els que pensen com vostè, no hagués fet una cosa com aquesta. Quan vostè, i amb això acabo, quan vostè diu, a mi m'agrada Cameron, jo li dic, ojalà vostè fos com Cameron, perquè Salmon va fer el que vostè ha intentat fer des d'una majoria absoluta, cosa que vostès no tenen. Des d'un acord, cosa que vostès
no tenen.
Cosa que vostès no tenen. I Salmond mai va confondre referèndum amb independència. I per vostès, el referèndum és tan sols un passet petit i una cosa quasi que molesta per anar al que realment volen, que és la independència.
Val, Oriol Junqueras,
amb tot el carinyo del món, diguem-ne.
Gràcies,
amb tot, vull dir que no en puc posar més ja perquè no me'n queda més de carinyo, però al Parlament de Catalunya hi ha 135 diputats i la majoria absoluta són 68, i que jo sàpiga, la llei de consultes es va aprovar amb 106 diputats contra 28.
Això no té res a veure que això s'utilitzi per convocar el referèndum.
I escolti una cosa, en aquest compromís de convocar aquesta consulta hi ha una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya que va molt més enllà de la majoria absoluta, però que no llegiu els diaris, no? Sí, ho diuen els diaris, i ho diu tothom, és 50 diputats de Convergència i Unió, més 21 d'Esquerra Republicana, ja són majoria absoluta. Com que no tenim majoria absoluta? Més 13 d'Iniciativa, més 3 de la CUP, més algun diputat socialista. Però com és, com pot dir el que diu?
Jo llegeixo els diaris, vostè hauria de llegir les lleis.
Estic esparverat.
Màrius Carol.
Esclar que tenim majoria absoluta.
Jo primer vull fer una pregunta molt ràpida, tècnica. El govern central ha dit que recorrerà la llei de consultes i el decret de convocatòria.
Sí.
Es podria recórrer el recurs? Seria una de les coses que es contemplen?
Jo no sé. Jo el que estic...
Oh, sí que ho sap.
No, és que sembla que faci una estranya espiral, però jo sé que això s'ha parlat.
Jo, en tot cas, l'únic que puc dir és que estic convençut que la llei de consultes, tal com s'ha aprovat, és perfectament estatutària i, per tant, perfectament constitucional. Estic convençut que és així. I, per tant, estic convençut que per dir que és inconstitucional hauran de forçar-ho molt. Només, jo em sembla que és una evidència que és així.
Ha quedat clar el seu convenciment de que votarem el dia 9.
Sí.
Però, a vegades, les coses de les que estem més convençuts no passen.
El del pla B sou persistents,
eh? No.
Digue'm.
Jo no he parlat mai del pla B.
D'acord.
Jo el que crec que es voten en sempre un pla de vida, perquè si no et pots portar frustracions.
Sí.
Vull dir, a nivell personal, vostè, que és un home de fe i tal, sap que, home, si no hi ha res al més enllà, no hi ha pla B, eh? Vull dir, o sigui, si quan et mores, truques a la porta i no contesta ningú, doncs no hi ha pla B. Però més enllà d'això, la vida constantment, hem de buscar alternatives amb allò que volem. Per què? No per conformar-se, sinó per per mantenir l'autoestima, per no caure en la desesperació, etcètera. No, això és molt filosòfic.
No, però a mi em sembla bé, perquè a mi em sembla bé que de tant en tant parlem d'alguna cosa que no sigui sempre el mateix. Per tant, parlar de filosofia ho trobo encantador.
Parlarem de Rouco d'aquí uns moments.
I per tant, escolti, precisament la gent que té la sort de tenir fe, o la gent que fem l'esforç de tenir-la, sabem que de pla bé és... En àmbit de la fe, no n'hi ha gaires, diguem-ne, no? Per tant, no sé si... Escolti, nosaltres farem tot el que estarà al nostre abast...
Tot això era per dir-li.
Sí, anava a dir,
baixem el món dels humans.
Això era una introducció per dir-li. Si no es pot votar el dia 9, tindrem eleccions el mes de febrer, no?
Nosaltres intentarem fer tot el possible per votar el dia 9. I...
Això, aquesta me la sabia. No, precisament per això havia fet tota aquesta...
No, i després, escolti, una cosa.
Preàmbul,
mentre l'acord es compleixi, nosaltres estem disposats a mantenir l'acord, només faltaria, estarem encantats de mantenir l'acord. I el nostre compromís és el de donar continuïtat en el govern actual, mentre aquest govern faci tot el possible per escoltar la voluntat dels ciutadans de Catalunya i posar el futur de Catalunya en mans dels seus ciutadans. Per tant, escolti, nosaltres oberts a mantenir aquest acord, ampliar-lo, millorar-lo, a posar i més gent encantats, i si és que...
Ja callaré, però hi ha una cosa que jo en fi, pensava, mentre m'he quedat aquí, pensava, li preguntaràs al senyor Junqueras. Quan llegeix una entrevista que vam fer a La Vanguardia...
El senyor Sardà riu, però no sé.
No,
perquè...
no, m'ha fet gràcia la idea de que vingués i li preguntaré això al senyor Junqueras.
És un gran preàmbul. És
que jo i el Màrius pensem l'un amb l'altre tots sovint.
És un gran preàmbul.
Que bonic.
Sí.
Va.
No, el volia dir. Recordo Josep Turull a La Vanguardia que va dir cal refundar Convergència Jordi Turull, des del sobiranisme i la reubicació en el centre-esquerra. Jo vaig pensar, jo juraria que aquest partit existeix.
Escolti, doncs, si hi ha gent que vol contribuir, pues, jo no sé, jo respecto molt les opinions, i si el volen refundar des del centre esquerra, a mi em sembla perfecte, i si no el volen refundar també em sembla molt bé, i si ho volen refundar des del centre dreta també em sembla molt bé, i escolti, que tothom faci el millor que pugui, igual que nosaltres intentem fer, i espero que ens en sortim, que aquesta és la nostra voluntat, de que ens en sortim, i estic convençut que si persistim i ens mantenim units amb els objectius que tenim plantejats, doncs ens en sortirem. És que no sortir-se'n... És a dir, imagini's que no votem el 9 de novembre. Què s'arreglarà? Què millorarà de la situació actual? És a dir, si el 9 de novembre no votem, millorarà l'economia? Si el 9 de novembre no votem, millorarà la situació d'atur? Jo estic convençut que al contrari. Que al contrari, que l'única esperança que té aquest país de millorar la situació en general passa també per dotar els ciutadans de les millors eines possibles, que són les eines d'un estat, i això, des del meu punt de vista, passa pel 9 de novembre. Per tant, com que el fet de no votar el 9 de novembre no em dona cap garantia de que les coses millorin, ans al contrari, tinc la sensació i tinc el convenciment de que empitjoraran, jo faré tot el possible perquè els ciutadans puguin votar.
Perquè, aviam, una cosa que sí. tampoc tinc clara. Si surt els... Si hi hagués una consulta
sí.
i guanyés, en aquest cas, el sí,
sí.
Llavors què passa? Vull dir, hi ha un mandat, se suposa, que sí. és nascut de les urnes.
Sí.
Llavors, com continuem?
Doncs llavors hi ha un govern que té la responsabilitat d'intentar aplicar aquest mandat i des del nostre punt de vista això passa necessàriament per intentar parlar-ne també amb l'estat espanyol i intentar trobar la millor manera d'aplicar aquest mandat i que aquest mandat democràtic, fruit de la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya, es concretés com es concreta.
Vol dir que això no és exactament una enquesta. No, ho dic perquè a vegades diuen, no, si votar... Estem per si. Jo... Votar el dia 9, sí. Si es vota, és una cosa...
Home, jo tinc el punt
clau.
És consultiva. Però què és la Generalitat?
La llei de consultes és consultiva, no és vinculant.
Jo tinc el convenciment...
Els referèndums també.
Que... Exacte, els referèndums en l'estat espanyol no són vinculants, en general. Però, en tot cas, jo tinc el convenciment de que si hi ha un resultat democràtic, la responsabilitat de tots és intentar aplicar-lo. I com l'intentarem aplicar? Doncs amb voluntat de diàleg amb tothom, amb el món sencer, amb tothom, i veurem llavors quina és l'actitud de l'estat espanyol. I llavors hi ha molta gent que pensa que l'actitud de l'estat espanyol continuarà sent la mateixa que ha sigut fins ara. Probablement, diguem-ne, perquè l'experiència així ho ensenya. Però també és veritat que la societat espanyola cada vegada hi ha més gent que està d'acord en que els ciutadans de Catalunya puguem votar sobre aquesta qüestió, no? I apareixen esportistes, opinadors, periodistes...
I en Sabina?
No? En Sabina i en el... I en Jorge Jesús Vázquez i en... Sí. I en, no sé, i en Risto Mejide, i en...
Gasol.
No sé, però i
aquests
Gasol,
són d'aquí, són catalans, eh?
Ah, bona,
el Sabina no,
eh? Que expressa molt bé el que vivim.
El Sabina és de Madrid.
No, és un d'aquests, de tots aquests.
De gent.
Bueno, doncs, jo tinc la sensació que és evident que cada vegada hi ha més gent, al món en general, que entén que la democràcia s'ha de respectar i que la voluntat democràtica dels ciutadans s'ha de respectar. I, per tant, intentarem fer-ho de la millor manera possible i sense renunciar mai els nostres objectius, si és que aquests objectius tenen el suport majoritari dels ciutadans. I, per tant, escolti, amb la màxima responsabilitat de la qual siguem capaços, intentarem aplicar-ho. I la responsabilitat implica no renunciar a allò que els ciutadans demanen majoritàriament.
Pilar.
Bueno, primer, un parell de coses. Miri si anem bé, que dos ínclits molt contraris avui ens donen la raó. Ángel de la Fuente, l'assessor fiscal de Montoro, diu que el concert econòmic costaria 16.000 milions, és a dir, que reconeix la xifra del dèficit fiscal, fantàstic. I avui també hi ha una enquesta a la Razón, normalment jo no hi faig gaire cas a les enquestes, però expressa obertament que hi va haver com a mínim 1,5 milió de persones al carrer la Diada. Ho dic perquè, mira, s'anem bé, que fins i tot aquests, diguem-ne, les evidències li costen de tapar-les, no? Jo primer, senyor Junqueras, felicitats. A la sessió del Parlament de l'altre dia en la qual es va votar la llei de consultes, va ser emocionant, va ser intensa. Els que la van poder viure en primera línia sabien que estàvem vivint un moment de molta intensitat política i de molta intensitat emocional. I per què dic felicitats? Perquè no era gens fàcil arribar a un acord com aquest, tan plural, tan complex, tan heterodox, que fa que a mi Em resulti molt més orgullós ser catalana que, per exemple, en comparativa escocesa. Per què? A Escòcia hi ha un partit que es diu el Partit de Socialista Escocès i van a la una. Aquí hi ha una pluralitat de partits amb sensibilitats molt diverses que han estat capaços d'anar a la una en un moment històric a Catalunya. Això és extraordinari. I quan tu senties les diferents persones que parlaven, des del Quim Arrufat fins a l'alcaldia la Gemma Calvet o per exemple,
la Dolors Camats,
ja no cal dir el Convergent, etcètera, etcètera, fins i tot l'Helena, que va votar en tant que Vics, veies com hi havia matisos molt profuns ideològics, però hi havia una sensibilitat i una transcendència política del moment que feia que anessin a la una. I això és motiu d'orgull. És el país plural que la senyora Chacón nega, per cert. Dit això, dues preguntes d'inquietud, no? Una és, s'ha parlat de la porcellana fina. És a dir, aquesta és una unitat alhora molt sòlida i molt fràgil. Ja sé que és un oxímoron, però permeteu-me que ho digui així. Té la solidesa d'haver-se aconseguit dues vegades, tres amb la declaració de sobirania, però dues, és a dir, la foto del dia 9, la foto pel dia 9 i ara la llei de consultes, per tant s'ha arribat fins aquí i cal elevar la responsabilitat política als diferents líders que ho han aconseguit, però òbviament té la seva dificultat. Si després de tot el que faci l'Estat, si això no anés bé, algú es descavalca de la unitat, la porcellana fina es trenca o mantenim unitats una mica més primes, però encara prou unitàries. I la segona, i aquí ho deixo, si l'Estat diu... Aquí tenim un xoc, certament, molt rotund. Per mi, un xoc de legitimitats democràtiques, perquè un dels problemes que hi ha, els que estan en contra, és que no reconeixen la sobirania del poble català. I, per tant, el Parlament és de segona i de fireta, no? Espanya, Espanya, Espanya és el que compta. Però els que hi reconeixem...
És que no, no reconeix l'Estatut de Catalunya.
No parlava de tu, Joan, però si vols,
no,
parlo de
tu. No, és que no reconeix la sobirania, no la reconeix l'Estatut de Catalunya.
Sí, home, que sí que parlava.
És que a veure si parles en fonament.
No, jo acostumo a parlar amb el fonament que em dóna la gana, que no és el teu, sense dubte.
En aquest cas no ho és.
Ai, Juanito, va.
Ai, Pilarín.
No sé, la Pilarín...
A veure si parles en educació, no
t'acances. És que ets pesadíssim, és que ets pesat. Quan parlaves i has dit una pila de barbaritats i m'he callat. Així que calla tu també.
Deixa'm dir una cosa.
Jo sí que callo avui.
No, en cap país occidental passaria que estessin entrevistant el cap de l'oposició d'aquell país i que hi hagués aquest espectacle que estan donant vostès. En cap país. Jo crec que s'ho ha de plantejar, seriosament.
Ja que entres a la tertúlia, crec que més que el cap de l'oposició...
No, estava parlant jo i podia acabar. Perquè intentava fer una pregunta i intentava que fos una mica raonada.
La manca de respecte institucional és molt trist.
Ser polític i tertúlia a la vegada no és possible.
Escolti, jo estic aquí perquè m'han convidat a ser-hi. I espero... Escolti una cosa. Deixi'm dir-ho. Jo espero que vostè em tracti a mi amb el mateix respecte que jo el tracti a vostè. I sobretot que vostè... que vostè tracti amb el respecte que es mereixen els oients que ens escolten. I li agrairé molt que sigui així. Gràcies.
Jo l'únic que dic amb això és... Oriol Junqueras, com a president d'Esquerra, ha acceptat estar aquí, sempre ha acceptat estar davant dels tertulians, normalment ho fa precisament amb vostès quatre, sempre hi ha hagut una relació magnífica des de la pluralitat i la discrepància, i per tant demano que aquest respecte sigui per part de tots i que puguem continuar com ho hem fet fins ara i que al cap de l'oposició se li tingui el respecte institucional que mereix i que ell pugui continuar debatent i parlant amb tots vostès com ho hem fet fins ara.
Sobretot perquè per tant, a diferència
Pilar, no ho compliquis, t'ho demano.
No parlava del Joan. Jo no ho havia complicat, jo ni no havia anomenat ningú i feia una pregunta. Només dic que, a diferència d'altres que fan rodes de premsa plasma, aquest és un senyor que ve aquí, escolta i respon a tothom.
D'acord, gràcies.
Doncs la pregunta que feia la segona és, en el xoc de legitimitat democràtica, en el qual nosaltres diem, o uns diem, votarem, i els altres diuen no votaran, hi ha la possibilitat de que al moment d'obrir els col·legis ens enviïn, diguem-ne, la policia i tancar-los. Estem estudiant l'estratègia per resoldre aquesta dificultat, per poder votar malgrat que no ens deixin votar?
Doncs la nostra obligació és intentar garantir que el 9 de novembre votarem i amb aquest objectiu treballem per poder-ho garantir. Jo crec que la millor garantia és la voluntat dels ciutadans mateixos, expressada tantes vegades a les urnes i tantes vegades al carrer, i per tant jo espero que el 9 de novembre doncs, hi hagi molta gent a tot arreu, que hi hagi molta gent davant dels col·legis electorals amb el seu vot a punt de votar, a les urnes, a les meses, etc etc. Jo crec que aquesta és la millor garantia que les coses sortiran bé.
I la porcellana
la cuidarem tant de la millor manera que sapiguem, diguem-ne, no? I és evident que aquí hi ha elements de finura i també hi ha elements de molta solidesa tot alhora, no? I procurarem que la solidesa, doncs, contagiï allà on sigui necessari les possibles febleses del procés, no? que és evident que també hi són, diguem, no?
Són 3:15 del matí, digues el Xavier.
Sí, una pregunta molt senzilla. En la impressionant manifestació de l'11 de setembre hi havia uns retrats que portava la gent i que eren molt impactants. Sí. En concret, el cas de l'Obama, és un senyor que ja va dir que Escòcia no s'havia de separar del Regne Unit i...
Va dir que ell preferia que no,
sí,
no?
Que no, naturalment.
Però respectava...
Naturalment. El... Però vull dir, Obama permetria una consulta sobre la independència de Massachusetts, per entendre?
Jo estic convençut de que els demòcrates de tot el món entenen que han de respectar la voluntat democràtica dels ciutadans de tot el món i que la democràcia no és quelcom que s'aplica de tant en tant i en un lloc sí i en un altre no, i que quan la democràcia és posada en perill en un lloc és posada en perill a tot arreu, i per tant jo tinc el convenciment que de la mateixa manera que els Estats Units va trobar la manera d'expressar la seva voluntat de futur, nosaltres també, i de fet bona part del que nosaltres estem
però
fent...
Però vostè creu que diria que sí?
Estic convençut, ha dit que sí a la independència d'Islàndia i de Noruega i d'Irlanda i de Letònia i d'Estònia i de Lituània, ha dit que sí a tothom, perquè no hauria de dir que sí a Catalunya. Si ha dit que sí a tothom...
Totes aquestes independències abans que l'Obama, eh? Jo dic que invocar el president dels Estats Units no sé si és una bona invocació, perquè són gent que no vol.
Però això d'alguna manera són cronies.
I a més, els Estats Units va ser el primer país occidental que va reconèixer la independència de molts d'aquests països que li acabo de dir, i per tant jo estic convençut que aplicaran el mateix criteri que l'han aplicat sempre, i és que no se m'acut cap raó per la qual haguessin d'aplicar un criteri diferent, diguem-ne, no? I per tant, estic convençut que acabarà sent així.
Són 10 els minuts que falten per les 10. Acabarem aquí. D'aquí uns moments entrarà en aquest estudi José Manuel Vidal, que és autor del llibre Rouco, la biografia no autoritzada. Vostè, que ha estat una persona que efectivament té fe, que vostè ha pogut entrar als arxius secrets del Vaticà, que vostè ha fet la tesi sobre el tema, quina imatge guardarà vostè del que ha estat el president de la Conferència Episcopal Espanyola?
Doncs, també he dit amb tot el respecte que és una persona que des del meu punt de vista no sempre ha estat en tanta sintonia amb el missatge evangèlic com a mi m'hauria agradat.
Li recomano que llegeixi aquest llibre, per moltes històries. Primer, perquè l'autor del llibre, que no sé si ja està per aquí als estudis de RAC1, havia de ser el biògraf de Rouco. Yeah. Hi ha una duresa amb les seves expressions sobre l'autorització dels determinats mitjans de comunicació de Madrid respecte al missatge de l'Església i la seva relació amb determinats polítics del Partit Popular.
Yeah. No seré jo qui descobreixi que malauradament, des del punt de vista de les persones de fe, l'Església espanyola molt sovint ha lligat la seva sort i el seu destí a opcions polítiques molt i molt, molt, molt concretes, diguem-ne, no? I que això, sens dubte, ha afeblit el compromís veritable de la gent amb la seva església, diguem-ne, no? I això ha passat en el segle XIX i ha passat en el segle XX de forma molt evident i molt traumàtica, no? I el canonge Cardó, per posar un exemple d'una de les grans personalitats intel·lectuals de l'Església catalana del segle XX, deia que l'Església espanyola, i en part també la catalana, ell deia que menys, jo crec que amb raó, deia que menys, doncs havia regalat les banderes de la justícia social a les esquerres, diguem-ne, perquè havia fet una aposta molt decidida per una opció política molt concreta. No? Jo crec que el canonge Cardó tenia raó quan deia això, igual que la tenia el cardenal arquebisbe Vidal i Barraquer, igual que la tenien tantes altres persones rellevants de l'Església catalana, espanyola i mundial, no? I per tant, jo esperaria que l'Església faci la seva funció, igual que els polítics intentem fer la nostra. Que a vegades, això coincideix amb una sola persona, no? I l'Alfonso Comín, de tant en tant, deia jo sóc un socialista dins de l'Església i un cristià dintre del Partit Socialista. Per tant, a vegades coincideix, no? I de fet, molts dels meus professors italians, doncs, eren gent d'església i gent amb fortíssim compromís polític, no? I jo ho trobo absolutament respectable i al mateix temps entenc que complim funcions que són diferents, encara que sovint són complementàries.
Ara en continuarem parlant aquí al Monarracú.
Molts vam rebre l'aixopluc de l'església a l'època del franquisme, és a dir, va ser allà on vam aprendre aprendre a recuperar la memòria, a recuperar un sentit
de lluita... I alguna clatellada a l'escola, eh?
També, també.
De capellans, eh?
Sí, home, sí, però el paper que l'Església Catalana va tenir amb la lluita antifranquista...
Eren catalans, eh, els que en fotien clatellots?
Home, clar, que n'hi ha, també.
De fet, en l'Església Espanyola, el màxim representant del suport al franquisme era un cardenal arquebisbe que era català, que era el cardenal Gomà, arquebisbe prelado primado d'Espanya de Toledo, i el màxim representant de l'Església antifranquista era un cardenal arquebisbe, en aquest cas arquebisbe de Tarragona, que era el cardenal Vidal i Barraquer. Per tant, la realitat sovint, gairebé sempre, és molt complexa, i precisament per això ens hi hem d'aproximar amb una mica de cura, de prudència... no?
La que no tenien alguns. Alguns estem impossibilitats de tenir fe,
sí,
per com ens van tractar de malament, ja, els capellans en aquells moments on tenien un poder omnímot sobre, sí, la gent jove.
Segur. I de la mateixa manera que, o sigui, els desencontres en la societat catalana sobre aquesta qüestió han sigut molt intensos, clar, al llarg del segle XIX i XX, no? I al mateix temps també és evident que hi ha hagut gent que ha intentat fer de pont i que ha intentat cosir. No? Però això no només ha passat en la relació entre l'Església i la política, ha passat en la relació entre els sindicats i la política, entre la política...
Ara envejo. Sí. Vejo amb tota sinceritat, sí, la fe dels creients, eh?
Sí, sí.
És a dir, això és una cosa en molts moments de la vida envejable indiscutiblement.
Alguns tenen la sort de que Déu Nostre Senyor els hi ha regalat, diguem-ne, no? I d'altres han de fer l'esforç de tenir-la cada dia. Però això és un debat etern, diguem-ne, no? Que és el debat de que hi ha gent que, escolta, que neix tenint-la i que no li costa gens tenir-la, i hi ha gent que per tenir-la s'ha d'esforçar molt. I com han dit algunes persones molt rellevants, a qui perd la fe buscant la fe, Déu els perdona. I jo m'atreviria a dir que a qui no troba mai la fe, encara que no l'hagi buscat, Déu també els perdona, perquè per definició, Déu
és el seu ofici.
És infinitament clementíssim i misericordiós, no? De fet, les xures del Coram, totes elles, excepte una, espero no equivocar-me, comencen amb una apel·lació al Déu clementíssim i misericordiós. Per tant, les religions vinculades al llibre, les religions monoteístes vinculades al llibre, són religions que això li donen molta rellevància, i encara que molt sovint la realitat ho ha desmentit, també és veritat que molt sovint han donat exemples de tolerància. Molt sovint no, eh? I quan no les han donat, han sigut absolutament esgarrifosos, sí, 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 diguem-ne, sí, no? Però, bueno, és feina de tots plegats intentar que la nostra societat es construeixi sobre els fonaments de respecte més sòlids possibles.
I paradoxalment, l'Església està plena de bona gent.
Jo estic d'acord, amb el que vostè vol expressar amb això, perquè és evident que molt sovint les estructures de l'Església, o algunes persones de l'Església, han fet mèrits sobrats perquè la gent perdés la fe. Sí,
avui, avui venia un capellà malalt d'Ebola que està allà a l'Àfrica.
Que no. Que nom de Déu, és que és veritat que el que dic està ple de bona gent. Perdona, l'Església i el món laic, eh?
El mateix Sant Pare.
També l'Església.
El mateix Sant Pare, el cardenal, que el que era cardenal Ratzinger en el seu moment, deia l'Església està feta de pecadors, no? Mm. Està plena de pecadors, però és normal, perquè la condició humana, diguem-ne, és propensa a febleses i a... I d'aquí el mèrit que fem tots plegats individualment i com a societat de superar aquestes febleses. I és sobre l'intent de superar aquestes febleses que hem construït les coses més positives de la nostra societat. I jo crec que és el que molts de nosaltres intentem fer cada dia. Ho intentem.
3 minuts per arribar a les 10. Tien, anem a acabar trepitjant l'ull de poll en la crítica de la tertúlia, sisplau. Vinga.
Hem entrat a la setmana Tom i Jerry, eh? O Karpov o... Karpov contra Kasparov, o el Coyote contra el Correcaminos, que a alguns els semblarà molt interessant, altres no. Entre els que no els sembla interessant sou en general els tertulians d'avui, perquè veieu que tot això és una mica un teatret.
No, això no ho hem dit. És esgotador.
Jo crec que és un teatret.
Tots, que és una mica esgotador, eh? Fins i tot els polítics, eh?
No ho dic la paraula teatret, jo faig una interpretació.
No, jo l'accepto.
Capciosa, segons Màrius Carol, queda apuntat també. Entre altres coses, perquè com que la Pilar Rahola no hi era, doncs tant el Màrius Carol com el López Alegre com el Cerdà diuen que no votarem el 9 de novembre. De fet, Màrius, és prevista eleccions al febrer, més o menys.
Com aprofiten quan hi
eleccions al febrer. I avui és el dia que el cap de l'oposició s'ha enfadat perquè no ha percebut respecte institucional, que serà el moment més escoltat, ja us ho dic ara d'avui, perquè entre altres coses ja es comença a comentar a Twitter. Sort que hem acabat parlant de la clemència i el perdó amb aquest diàleg entre un no creient...
Hem parlat sobretot de la misericòrdia. La paraula que durant molts anys s'ha sentit poc a l'Església. No? I avui tenim un papa, i perdona, jo volia fer aquesta nota a peu de plana, un papa que intenta comprendre les raons dels altres. I això, des del cim de l'Església, resulta reconfortant fins i tot amb aquells que ens agradaria algun dia recuperar la fe.
Un per un, Màrius Carol, a part de reconfortat pel papa, Stephen Hawking, a partir... Sí, home, vull dir que al final dius que tu necessito... tens la teoria que a partir de la firma del decret entrarem en un forat negre.
Perdó, he quedat, és que he quedat jo.
Vaig acabant. Avui has posat el pes de la crítica, per això, en Mariano Rajoy, que has dit que encara que... Vaja, encara estàs esperant que Don Tancredo faci alguna cosa. Don Tancredo, ho dic jo, no ho has esmentat tu. Altre punt a peu de pàgina.
Ressò,
López Alegre. Has dit que estem entre Shakespeare i Numància... No ho he trobat al Google Maps, llavors he entès que era metafòric, però després, com que has tret Eugenio i has dit allò de hi ha alguien más, després has tret Bill Murray i Jordi Pujol, al final ja no sé on soc, francament. Cerdà, un home preocupat per Catalunya, però també per Escòcia, perquè hem sabut que el dia del referèndum d'Escòcia es va llevar a les 4 de la matinada per seguir...
En calçotets.
En calçotets. Jo no volia dir-lo als calçotets, Màrius.
No, però és que estava...
Tots estaven una mica en calçotets a la cuina seguint el recompte escocès. I Rahola, protagonista, avui Carme Chacó parla d'ella a La Vanguardia, o sigui, sortint d'aquí se'n va a preparar la resposta. Només ho dic perquè, en fi, Rahola està afilant els ganivets. I està orgullosa, ha dit, de ser... està més orgullosa de ser catalana que escocesa. La qual cosa és una sort, perquè sent catalana, doncs, una cosa que millor. Oriol Junqueras, artista convidat, dues coses. La primera, es veu que tots els diputats d'Esquerra són pares primerencs, ens ha dit.
No tots, però molts d'ells.
Molts d'ells, que és una època molt bonica, però és una època dura, també, per estar a casa. Llavors, a veure si tota la cosa aquesta del procés l'heu muntat per no haver d'estar a casa i tenir l'excusa d'estar fora.
I les mares.
I segona, més seriosament, com molt bé has dit, Basté, els somriures diuen molt, però no només en el moment Soraya, perquè Oriol Junqueras, quan no diu el que pensa o el que sap, fa una rialla inconscient. Un cop li fas la pregunta, jo crec que és una mica inconscient la rialla, per tant és interessant seguir aquesta entrevista per streaming. I Basté, com diria Manuel Marquinha, Airbag, professional, muy professional, t'has llegit la biografia de Rocco Varela,
sí,
que és llargueta, en el teu viatge a Edimburg. És a dir, a més de fer un programa, una tertúlia rècord de 8 hores, et vas llegir la biografia de Rocco Varela. I després arriba aquí...
Després arriba aquí
i diu que està cansat. I clar, no m'estranya. Per cert, sento amb joia que, tot i que s'ha acabat, segueix l'infosetge. No sé si és que no us el sabeu acabar, l'infosetge.
Això ha de continuar, perquè clar, van passar coses a Catalunya després de l'11 de setembre.
I acabo amb les frases que el Cerdà diu que té pressa. Màrius Carol ha dit, si Rafa Nadal veu una raqueta es pensarà que és per caçar papallones, es refereix al Rafa Nadal periodista, no al tenista. També ha dit, el més enllà no hi ha pla B, una cosa inquietant. Pilar ha dit, m'encanta que la Chacón torni a dir-se Carme. I acabo amb tres frases d'Oriol Junqueras, la meva relació amb Durant és immillorable, jo i el Màrius pensem molt sovint l'un en l'altre, i jo no sóc independentista, estic independentista.
Quanta raó.
Són les 10 i un minut. Li agraeixo a Oriol Junqueras, president d'Esquerra, que ens hagi acompanyat avui aquí. Dues coses. La primera, que bé, amb els pactes que tenim habitualment que fem amb l'Oriol Junqueras és que vingui a la tertúlia i crec que és la tercera o la quarta vegada que seu en aquest estudi, a més un dilluns molts dies, per tant, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat i que hagi entrat, com diem nosaltres habitualment, a la gàbia dels dilluns, i de la mateixa manera, si el que ha portat les claus no ha estat a l'alçada per poder controlar el que és aquest grup de gent magnífica que ens acompanya cada dilluns, sobretot per respecte institucional, bàsicament per respecte institucional i, com es diria, por ser vos quien sois, li demano disculpes.
No, home, no cal. És un plaer sempre estar aquí amb vosaltres i, en tot cas, jo crec que, sobretot per consideració als oients, és bo que no entrem en segons quins tons, ja està.
Molt bé. Gràcies, Oriol Junqueras, gràcies, Pilar Rahola, gràcies, Màrius Carol, gràcies, Tian Riba, gràcies, Joan López Alegre, gràcies, Xavier Cerdà.